39.939.851 euros. Aquesta és la xifra del pressupost per al 2014, pressupost que ha comptat amb l'acord entre l'equip de govern i el principal grup de l'oposició. Això significa que 17 dels 21 regidors presents al ple municipal han estat d'acord amb els comptes per l'any que ve, tant pel que fa referència a les ordenances fiscals com pel que fa referència al pressupost per al proper exercici. Jordi Mas, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia, Vicenç.
Això és bo.
Això és molt bo per Sitges, jo trobo que això és molt bo perquè realment jo diria que per una vegada per totes ens hem posat d'acord amb un, diré, fet capdalt, per dir-ho així, del futur de l'any que ve, que són els comptes municipals, o com a mínim el pressupost de lo que poden ser els comptes municipals. Jo crec que en definitiva dona una mica el vistiplau, en certa manera, a la gestió municipal del pressupost durant aquests anys, i a la vegada jo crec que posa realment en solfa l'aproximació, però l'oferiment que sí que va fer el grup municipal socialista en les darrers setmanes, mesos, de la governabilitat, d'ajudar en certa manera la governabilitat de l'Ajuntament. I evidentment és d'agrair la predisposició i la bona fe, el bon fer, no la bona fe, sinó la bona pràctica política en la negociació del grup socialista en aquests dies.
Comencem per aquí. Què ha passat perquè durant dos anys de legislatura, diguem-ne, entre equip de govern i Partit Socialista, hi hagi hagut més d'un i més de dos retrets, i ara, amb els pressupostos sobre la taula i amb les ordenances fiscals, hi ha hagut aquesta possibilitat de conciliar tantes posicions a l'entorn de determinats temes que en algun moment no va haver forma de poder-se conciliar entre vostès?
No, jo penso que s'han donat molts ingredients per fer un plat que al final ha agradat a molts, no? Jo penso que s'ha donat una necessitat per les dues bandes, i sobretot s'ha donat, jo penso, un clima...
És a dir, per començar, cadascú ha necessitat de l'altre.
Jo crec que la vida tot és això, no?
Val la pena, voleu dir, val la pena reconèixer això.
Sí, evidentment.
Cadascú ha necessitat de l'altre.
És que la vida, els pactes són això, Un guanya i l'altre guanya, I en definitiva, quan trobem una situació de que guanyen els dos, penso jo, són les millors situacions que cal buscar.
Ens permeteu un parèntesi a partir d'aquí. Quan es va, d'alguna forma, entendre des de l'equip de govern que aquesta era una possibilitat que valia la pena obrir?
De fet, nosaltres ho hem dit sempre, des del primer moment que l'equip de govern té una representació, diguéssim, de 10 regidors, de minoria en el ple municipal, des del primer dia hem dit que obríem el compromís del diàleg, del debat amb tothom, i així ho hem fet des del primer dia, i no ho deixarem de fer. I evidentment en aquest oferiment una miqueta també evidentment estava l'oferiment d'obrir-se evidentment també el grup socialista, que és el principal grup de l'oposició, no ho hem d'oblidar.
Mm-hmm. Tanquem el parèntesi, estàvem amb aquest, diguem-ne, amb aquesta prèvia inicial que deia el regidor, de l'interès per en dues parts.
Sí, i sobretot jo diria perquè per primera vegada s'ha posat sobre la taula, i jo agraeixo aquesta actuació del grup socialista, un oferiment o unes propostes concretes, unes propostes raonades i unes propostes raonables. És a dir, quan realment hem baixat, perquè s'ha baixat a un nivell molt, molt, molt tècnic, molt de detall, s'ha debatut molts temes amb profunditat i s'han arribat a detalls molt concrets. Per tant, quan parlem amb coneixement de causa, quan parlem coses concretes que són raonades, aquest equip de govern no té cap problema, evidentment, en debatre-ho, i si realment són propostes interessants per al meu city, com acceptar-les, com s'ha fet ara.
És a dir, tornem, doncs, a fer marxa enrere. Era igualment raonable abans que ara augmentar la despesa en l'àmbit social, per exemple, com ara...
Sí, evidentment era, i continua sent. El quid de la qüestió, el que tu m'estàs preguntant, era, diguéssim, per què abans no hi havia potser aquesta entesa amb l'oposició i ara sí. Jo torno a dir, perquè ara hi ha una situació, jo crec, de guanyar els dos, i per una altra banda perquè s'han posat sobre la taula coses concretes per part dels grups municipals, en aquest cas del grup socialista. Lo qual, quan hi ha poses concretes, coses raonables i també raonades, pues és fàcil arribar a una entesa. Si no arribem a aquest detall, és impossible entendre's.
Anem per parts pel que fa referència al pressupost, per intentar explicar de la forma més fàcil possible alguns dels seus detalls. Un pressupost de 39.939.851 euros, un pressupost que s'emmarca en una xifra molt genèrica que el regidor va dir i va repetir en més d'una ocasió en el ple municipal. Hem de suposar que perquè ningú no oblidés que Sitges té una taxa d'endeutament del 110%.
Clar, aquest és un dels objectius que no podem oblidar encara. De fet, un dels nostres objectius, evidentment, és treure Sitges, treure el nom de Sitges de la llista dels municipis per sobre de 110% d'endeutament, el qual vol dir un gran endeutament.
Amb això heu estat molt militant des del primer dia.
És que és l'única cosa, és que és un dels objectius claus, perquè realment tenir comptes sanejats vol dir tenir capacitat de tornar els diners que deus d'una manera normal. Amb un endeutament molt gran, doncs tenim com una marca, no diria com un adjectiu, com una etiqueta perillosa, que jo diria que com a municipi no ens convé. Jo crec que ens convé donar una imatge de municipi solvent, de municipi seriós, de municipi que compleix amb els seus compromisos, i que de fet és jo diria és com és Sitges, en veritat. El problema potser és que s'havia desquadrat el dinamisme, la rigorositat del municipi en si amb els comptes municipals. Havia hagut com una mena de desfasament. Jo crec que el que hem de realment garantir és que els comptes municipals siguin igual de... amb una qualitat igual d'alta, igual de seriosa, igual de rigorosa que la vida civil i la vida municipal.
Matiseu-nos, fins a quin punt això ha tingut allò una mica d'obsessió? En el cas del regidor,
molta obsessió.
Molta obsessió.
Perquè, evidentment, el fet de quan superem aquest llistó, quan realment passem, que algun dia passarem, per sota del 110% d'endeutament, ja tindrem els tres grans paràmetres financers i econòmic-financers salvats, que era l'estalvi net, que ho hem salvat, romanent de tresoreria positiu, que hem salvat, i ens queda aquest, que és el, diguéssim, l'últim escull, per dir alguna cosa, per ser una població, o no, una població no, per tenir uns comptes municipals, jo diria, totalment sanejats. I fins... això és l'objectiu que ens hem plantejat. Si no pot ser el 13, doncs haurà de ser el 14.
I fins a quin punt aquesta obsessió pot haver, d'alguna forma, posat sobre la taula una certa inflexibilitat a l'hora de parlar de qüestions que poden interessar molts ciutadans i dir, home, no tallis per aquí, no tallis per allà, i aquesta obsessió de reduir el percentatge de deute ha passat per sobre d'altres qüestions que se li podien plantejar amb el regidor.
Sí, però tens certament raó, però realment aquí també hem d'entendre que el deute també és un deute vinculat a uns serveis que es va donar a la ciutadania, és a dir, no pensem que el deute és una cosa totalment aliena al ciutadà, sinó que el deute prové de serveis no pagats que s'ha donat al ciutadà. Per tant, en certa manera, directe o indirectament, el ciutadà ha estat l'últim receptor o el subjecte últim de l'objecte del deute, per dir-ho així. No? Per tant, quan realment estem dient reduïm deute, també estem dient que el ciutadà no hagi de pagar més pel deute en el futur. És a dir, que jo a vegades es parla una mica molt del deute com una cosa aliena, però és una cosa molt vinculada amb el ciutadà, perquè també hem dit moltes vegades que la pujada d'impostos havia d'anar per reduir el deute, i així és. Per tant, quan abans reduïm deute, abans la pressió fiscal arribarà a nivells més baixos. Està tot lligat, en definitiva. No podem separar una cosa de l'altra.
Una qüestió molt bàsica. Si ara estem al 110%, a quan estàvem?
Estàvem al 150-160.
D'acord. Estàvem al 160, ara estem al 110. El regidor parlava en el ple municipal que una xifra més o menys mitjana o bona seria el 75%, dèieu, més o menys.
El 75 és el nombre, diguéssim, el límit que recomana la legislació. D'acord. No, tampoc no m'ho invento.
Això vol dir 35 punts percentuals menys, la qual cosa vol dir més o menys una rebaixa semblant a la que ja ha fet Sitges fins a meitat de legislatura.
Sí, és probable. Sí. Sí, sí.
Aleshores, clar, què s'ha de fer per arribar a aquest 75%? Sí, per anar del 160 al 110, ja diguem-ne que s'han cremat molts vaixells en aquest intent.
No, hem de continuar amb la línia de rigorositat com fins ara. És a dir, no es tracta de... diguéssim, no es tracta de tenir menys impostos, sinó que es tracta de continuar amortitzant com fem fins ara. Si us fixeu als pressupostos del 2014, la quantitat que hem de dedicar a pagar interessos i amortitzar deute és més de 7 milions d'euros. Per tant, vulguis o no, ja tenim aquesta crossa, aquest llast que anem patint, eh? Vull dir que si complim això amb rigorositat, si anem baixant el deute amb rigorositat, arribarem a un endeutament, jo diria, interessant per molts motius, eh? No, és una obsessió, però no és una obsessió malaltissa, sinó que és una obsessió que té l'objectiu de posar-nos en un nivell d'endeutament que ens permeti fins i tot demanar crèdits per fer coses, que ens permeti endeutar-nos una mica més per invertir, que jo penso que és la situació idònia per arribar a un nivell d'endeutament que ens permeti activar moltes de les coses que malauradament per la crisi no hem pogut activar.
Per explicar-ho fàcilment, regidor, ara tenim 100 i gastem 110?
No, ara ingressem normalment 100, 100
i gastem 110, devem 110, i la història és ingressar 100 i deure en 75.
Exacte, això seria l'ideal.
Això seria l'ideal, és a dir, arribar a diguem-ne un marge d'una quarta part del total per poder treballar.
Sí, sí, és a dir, la situació en la qual es recomana els nivells, diguéssim, pels quals un municipi pues, realment pot emetre més deute, és de deure el 75% del que ingressa.
D'acord. Hi ha una qüestió molt bàsica aquí, que és l'IBI. Jordi Mas ha dit durant tota aquesta legislatura que un municipi s'ha de sostenir fonamentalment per l'IBI, que és la mare de tots els impostos.
És l'impost més estable, més segur, més just, més equilibrat, jo diria. Per tant, és una mica el pal de paller de la política fiscal d'un municipi.
Perquè això sigui just de debò, encara s'ha de trucar a l'oficina del cadastre i que vingui una altra revisió cadastral?
És probable, això ho vam dir a l'últim ple. El mercat, realment, sembla, el mercat immobiliari sembla que encara va fluctuant una mica i, per tant, és possible que del 12 que es va fer la revisió al 13 o al 14 que estem ara, hagi pogut fluctuar, en certa manera, una mica el valor de mercat, per la qual potser caldria un cert marge d'ajust del valor catastral al valor del mercat que estem observant i que realment quan puguem i pensem que sigui interessant pels ciutadans ho demanarem.
Fins a quin punt penseu que aquest 0,980 era gairebé impossible d'assolir fa mesos?
Bueno, quan comences amb una negociació comences amb uns punts de partida, no? I el punt de partida és determinant, és clau amb el fruit i amb el resultat d'una negociació. Evidentment el 0,98 no era el punt de partida inicial nostre, però és el punt de partida que, com he dit abans, amb debat i amb discussions i evidentment amb la col·laboració i la contribució del grup municipal socialista s'ha pogut arribar fins a aquesta fita.
I fins a quin punt creieu que si no hagués estat per la plataforma no s'hagués plantejat en algun moment o altre un 0,980, per exemple?
No, la plataforma també ha contribuït, evidentment, amb la seva input, amb les seves manifestacions, doncs, evidentment han contribuït a la tendència a la baixa del tipus de l'IBI i això no cal negar-ho perquè és així. Ara, una altra cosa és el que sempre hem dit i el que dèiem al començament, per debatre, per negociar, per realment arribar a conclusions, calen propostes concretes, calen números sobre la taula, calen diguéssim propostes que es puguin raonar, que siguin raonables. Davant això el debat és fàcil, la discussió és fàcil. Quan no hi ha propostes concretes, quan no hi ha propostes raonades ni raonables, a vegades és molt difícil arribar a acords.
I fins a quin punt creieu que aquest coeficient multiplicador es pot baixar fins al 0,850?
Jo crec que ja hem arribat a un límit que ara posaríem en perill, posaríem en risc, per dir-ho així, molts dels serveis que realment el ciutadà necessita i que fins i tot demana incrementar. Com tu bé saps, aquesta davallada l'hem equilibrat per una descapitalització de l'empresa municipal Sitges Mobile 21, que és una empresa que evidentment des del començament de la legislatura nosaltres volem liquidar i que liquidarem properament. Per tant, una descapitalització ara tenia cert sentit. També, en certa manera, hem adequat el nivell de la participació dels tributs de l'Estat, fruit d'aquella famosa sentència que van impulsar el grup socialista o el govern socialista en aquell moment, en la qual ha fet que la participació en els tributs de l'Estat s'incrementés d'una manera important. Fruit d'aquests dos elements han vingut a contribuir, evidentment, a la davallada d'ingressos per l'IBI. Però, malgrat, cal també tenir en compte aquest milió d'euros que s'ha incorporat al pressupost provenint de la descapitalització 2021, és un fet totalment excepcional, és un fet que només passarà una vegada. Per tant, perquè veiem una miqueta la situació de límit inferior que ha arribat al límit.
D'acord, tornem a fer un parèntesi. Si no s'hagués donat l'oportunitat que ara ofereix Sitges Model 21 i, per tant, aquest posicionament o aquest criteri del govern de liquidar la societat i a partir d'aquesta liquidació poder agafar aquest milió d'euros, aquest coeficient del 0,980 no hagués pogut existir?
És probablement que no.
Aleshores, què podem pensar de cara a l'any que ve, quan no hi haurà, diguem-ne, el coixí o qualsevol altre coixí, o potser en surt un altre de coixí, no se sap mai, no?
Sí,
però,
sí, sí.
Però en principi diguem-ne que aquest és un coixí extemporani,
sí,
que dins del que és la confecció d'un pressupost, suposo que això els ortodoxos dels números ja ho saben, no pots comptar amb coses extemporànies
correcte.
En un pressupost, sinó que has de comptar amb el que tens. Ara aquest any s'ha comptat amb aquesta aportació del milió d'euros, però aleshores l'any que ve, al no tenir-la, què es pot considerar?
Bueno, l'any que ve
Déu
ja
dirà.
Veurem, Déu dirà, eh? Primer hem de veure com acaba el 13, que ja serà, jo penso, una fita clau, és a veure realment si l'evolució del 13 ha estat positiva com va ser el 12. El 12 ens va passar una mica el mateix, el 12 teníem unes incorporacions molt extraordinàries que vam utilitzar i ens va ajudar. El 13 esperem que també funcioni bé. Si realment això està passant, doncs bueno, ja ho veurem. En definitiva, el que es tracta també és el que deia al començament. Si som capaços de reduir l'endeutament, això vol dir que serem capaços de reduir també molt aquests interessos i aquestes amortitzacions que hem de pagar. Per tant, aquí tenim també molt camp a jugar.
És a dir, serà el propi pressupost, aleshores, el que haurà d'intentar compensar-se per si mateix per poder mantenir un coeficient multiplicador de l'IBI més o menys raonable o en
sí,
aquestes
sí.
mesures.
Correcte. És
sense
dir...
aportacions externes, que poden venir si venen i benvingudes seran, però ha de ser el propi pressupost el que s'autoreguli per poder mantenir aquest IBI amb aquest nivell de pressió?
Correcte. És a dir, jo penso que és una mica el que dèiem al començament. Si som capaços de reduir l'endeutament, ens baixarà també molt l'escàrrega fiscal, la despesa financera, vull dir. Per tant, aquí tenim molt camp a córrer. Quan abans devem menys diners, menys pagarem pel deute, i quan menys paguem pel deute, aquest diferencial el podem utilitzar per altres coses.
A la plataforma diu en una nota de premsa enviada als mitjans, la llegíem abans d'aquesta conversa, que li sap força greu que govern i PSC s'hagin posat d'acord sense tenir massa sobre la taula la possibilitat de negociar. La possibilitat hi serà, com es va dir en el ple municipal, perquè estem en període d'al·legacions i, per tant, qualsevol podrà presentar les al·legacions, però en allò bàsic, vostès s'han posat d'acord molt ràpid o no?
Bueno, jo crec que, com deia al començament, el govern, tots els grups del govern, ja ho vam dir des del primer dia, han obert la màxima capacitat de diàleg amb tothom, tant amb els grups municipals de l'oposició com amb la plataforma. De la mateixa manera i amb el mateix esperit constructiu per part nostra. Hi ha hagut, jo diria, una resposta molt assenyada del grup municipal socialista, de la resta d'agents no hi ha hagut. Cal dir que realment la CUP també ha tingut una contribució, malgrat que no s'ha pogut materialitzar en forma de números.
Aquella sensació, la CUP va posar el fil i l'agulla, però sí. El jersei l'ha cosit un altre.
El problema realment és que quan parlem de pressupost hem de parlar de números, i quan parlem de números hem de parlar de números equilibrats, que vol dir, si tu treus d'una cosa ho has de posar en una altra, i si vols ingressar menys has de gastar menys. Vull dir, llavors, clar, a vegades ens pensem que les propostes només poden anar per una banda i han d'anar per les dues bandes de la balança, perquè si no, sí que desequilibrem la balança i això no ho podem fer. Per tant, jo diria que el que ens cal una mica és anar més a la concreció de les coses, perquè si no hi ha concreció no es pot debatre, perquè no sabem de què parlem. És a dir, quan parlem i podem intercanviar, això és quan tinguem, o quan tenim sobre la taula propostes molt, molt concretes, eh? I també en aquest sentit jo entenc que la professionalitat, entesa en l'experiència del grup socialista en aquests àmbits, doncs també ha tingut un pes important, no?
Hi ha un altre concepte que l'any passat va ser, diguem-ne, vaja, motiu de força controvèrsia, aquell famós romanent de tresoreria, i on havien d'anar a parar aquells diners. El regidor deia obertament, si no recordem malament, que la llei manava, i a qui li agradi bé i a qui no també, que qualsevol ingrés extra o qualsevol, vaja, per dir-ho així, benefici, si és que es pot dir d'aquesta forma, havia d'anar a parar íntegrament. Clar. A eixugar deute. Això encara és així? S'ha de fer d'aquesta manera? Això es pot negociar d'alguna forma?
Això encara és així, precisament pel que estic dient des del començament, no? Això encara és així perquè estem per sobre del 110. És a dir, la llei obliga aquells municipis que estem més endeutats a qualsevol ingrés extra dedicar-ho a liquidar deute, i realment aquesta norma té un cert sentit, perquè l'Estat, per dir-ho així, ha muntat un sistema, el pagament de proveïdors, que ens ha permès, perquè recordem que no ens deixava diners ningú al començament de la legislatura, per tant, amb l'actuació del pagament de proveïdors, el que ha fet l'Estat és, escolti'm, senyor Bancs, jo avalo tot això, vostè deixin diners als municipis, i els municipis ho tornaran als proveïdors i a les empreses que se'ls deu diners, que darrere, evidentment, hi havia moltes famílies. Clar, jo també ho entenc una mica, l'Estat el que no pot fer és, com que ja està avalant, en certa manera, indirectament, perquè és a través de la participació, sí, però en certa manera està avalant el crèdit que ens han deixat, doncs també vol assegurar-se que tornem al crèdit.
Però ho plantegem d'una altra manera. Un es pot assegurar que l'altre torna al crèdit, però entre assegurar que l'altre torna al crèdit i dir, no, m'ho pots tornar més ràpid?
Sí, exactament és això, exactament és aquest punt. És, a dir,
és que dic, si tu tornes al crèdit, que sí, pots tornar més ràpid, sí que ho pots tornar més ràpid, però hi ha necessitat de tornar-lo més ràpid si tu compleixes amb els terminis de tornar-lo?
Per això jo vull que sortim de la llista dels més endeutats.
Perquè si no hi ha manera.
No hi ha manera.
És a dir, un no pot trucar a l'Estat i dir, escolti'm, jo estic complint cada mes, deixeu-me que aquests diners de més que tinc els pugui utilitzar per una altra cosa, perquè continuaré complint cada mes.
No, perquè
no es pot dir això.
No, això no es pot... Això és que
la norma és d'una forma molt d'allò.
Sí, no, tens tota la raó. A veure, de dir es pot dir el que vulguis.
No, ja m'ho suposo.
La norma que dicta l'Estat és aquesta, és a dir, tots aquells municipis per sobre són 10 no poden fer això. Per tant, la meva obsessió, la meva obsessió a baixar del 110, perquè el 110 sí que ens permetrà entrar a una altra lliga.
Si estéssim al 108, això es podria fer.
Probablement podríem dedicar romanents a altres coses, sí senyor. I aquest és l'objectiu. És a dir, l'objectiu clarament és baixar del 110, perquè baixant del 110 els romanents d'un any els podrem utilitzar per altres coses diferents que no per la reduir deute.
Si no, amb perdó, continuem hipotecats, lligats de peus i mans.
Això ja ho sabem, però això ja fa dies que ho sabem.
No, ja.
Estem hipotecats durant molt de temps. Això ja ho hem dit des del primer dia. No ens enganyem, És a dir, no, ara no fem volar campanes. És a dir, estem molt hipotecats. Que estem millor que abans? Evidentment. Que anem a solucionar-ho? Evidentment. Però han passat, dels quatre han passat 2 anys. Estem en una situació molt millor que la que ens vam trobar, i el que volem és sortir definitivament de la llista dels municipis endeutats, que és el que ens permetrà en definitiva tenir totes les cartes sobre la taula. Ara no en tenim, el govern ens està limitant unes quantes cartes. No, escolti'm, nosaltres hem fet bé els deures, tenim estalvi net positiu, tenim romanent positiu i ara fins i tot hem baixat el nivell d'endeutament. Permeti'ns jugar al joc que nosaltres vulguem jugar. Això és objectiu, però això no ho podrem fer fins que no baixem del 110.
En l'escenari també, hipòtesis de futur, la llei d'hisendes locals, si és que l'Estat farà valer el seu paper o si la Generalitat podrà dir que com que hi ha un estatut pel mig, l'Estat no es pot ficar on no ho demanen i per tant aquí hi ha diguem-ne també una qüestió fins i tot jurídica que es pot portar als tribunals, però això pot afectar també a les finances municipals?
Sí, evidentment aquí hi ha un gran debat, és a dir, qui regula les finances municipals, si la Generalitat, si és l'Estat, és un debat que realment no l'arreglarem nosaltres.
Ara les està regulant l'Estat, perquè estem en aquest...
Sí, d'alguna manera.
Això és així.
No, i precisament per això, és a dir, davant també d'aquesta, jo diria davant d'aquesta incertesa institucional, potser no és la paraula, no? Però aquesta mena de remor que hi ha a nivell institucional al país, doncs també convé tenir un municipi sanejat. És a dir, convé tenir un municipi endreçat, convé tenir un municipi que arribin, si arriben canvis a nivell institucionals, doncs, ostres, puguem, diguéssim...
Que els puguem aguantar, voleu
dir? Puguem aguantar i, sobretot, puguem parlar per nosaltres mateixos. I jo penso que això és important, perquè el municipi, el dinamisme de Sitges, els actius que té Sitges, són impressionants. Hem de tenir una hisenda municipal acorde amb l'actiu i la dinàmica d'aquest municipi.
La Generalitat deu diners a l'Ajuntament?
Sí, la Generalitat ja, de fet, això ja em sembla que ho hem parlat fa un temps, deu, ara no sé si són 500 o 600.000 euros a l'Ajuntament que anirà pagant amb aquest pla de proveïdors que ja està negociant amb l'Estat. Realment són uns diners que arribaran, que no és que em preocupa massa, i també en aquest cas la Diputació de Barcelona està suplementant molta d'aquesta manca o de tresoreria que ve d'aquest tema. Per tant, entre els uns i els altres ens estan ajudant força amb aquest tema.
L'Estat deu diners a l'Ajuntament?
L'Estat deu diners a l'Ajuntament? No, perquè bàsicament es tracta una miqueta de que les transferències dels impostos generals, la participació en els tributs de l'Estat que es diu, es van liquidant any a any. Per tant, pot ser que en algun moment la liquidació no quadri amb l'any natural, perquè la liquidació es fa d'anys anteriors i, per tant, potser en algun moment ja ens deuen alguna cosa, però
és una qüestió de procediment,
diguem-ne. Es veu compensat per un altre any que potser els hi devem nosaltres.
Algú deu diners a l'Ajuntament?
Home, diguéssim, hi ha una miqueta el nivell aquest de, jo diria, de morositat...
Crònica.
Crònica, si per dir-ho d'alguna manera.
Sí, però es pot dir així?
Sí, bueno...
I quan diem diners, com... ja no ens referim tants a allò, a particulars que deguin, sinó si hi ha, no sé, grans empreses o grans IBIs que no són cobrats o coses que encara estan molt pendents de processos...
Jo diria que tot està en tràmit, és a dir, hi ha casos endèmics que s'estan negociant, s'està buscant maneres de solucionar-ho, hi ha casos grans, casos petits, tot una miqueta té el seu procediment. Nosaltres tota aquesta gestió, per dir-ho així, executiva dels rebuts, per dir alguna cosa, que s'han d'anar cobrant, ho tenim delegat amb l'organisme de recaptació de la Diputació, que ells fan la feina aquesta de tramitar tot el que es deu.
Fins a quin punt es poden renegociar contractes amb concessionàries o no?
Sí, tot es pot, en aquesta vida hi ha
tot
poques
és renegociable.
Coses, tot és renegociable, El que passa que a vegades hem d'entendre, i això a vegades, per exemple, la plataforma ho demana molt,
que és que precisament ho torna a reivindicar, ara.
Hem de, diguéssim, hem de també posar sobre la taula el nivell de serveis que volem, És a dir, tot és renegociable si redueixes el nivell de serveis, evidentment. Ara, el que passa és que fins a quin punt estem disposats tots plegats de renunciar a un nivell de serveis determinat. Aleshores, pot haver un cert petit marge, clar, la plataforma reivindica moltes vegades aquest marge, per dir-ho així, d'eficiència en la gestió municipal, no? Però aquest és un marge, jo diria, relativament petit. Pot existir, però no és de l'ordre del que ells els agradaria, no? Realment el marge important està el que està vinculat amb el nivell de serveis, per dir-ho d'alguna manera. Tot contracte té dos aspectes, té l'aspecte de l'eficàcia i l'aspecte de l'eficiència. L'eficàcia realment està determinada per allò que realment volem que el servei ens doni, i allò té un cost determinat. Si volem evidentment gastar menys, haurem de reduir el nivell. Un altre punt és el punt de l'eficiència del negoci, del contracte. Això evidentment també es pot negociar, però com han d'entendre la plataforma i ha d'entendre el ciutadà, aquest ajuntament, aquest govern, aquests regidors han estat des del primer dia renegociant-ho tot. És a dir, hem estat 2 anys batallant dia a dia amb tots els proveïdors tot el servei que prestaven. És a dir, ha sigut la feina nostra de 2 anys d'intentar realment ajustar al màxim les despeses d'aquest ajuntament. Jo penso que en molts casos ens hem sortit d'una manera magnífica, alguns casos potser es pot millorar, alguns casos potser es podria fer més. Evidentment, tota la vida no és perfecta, però hem estat durant 2 anys millorant l'eficiència de tot. Evidentment, tot es pot millorar, només faltaria. Però clar, el que ara estem debatint, jo penso, no és sobre l'eficiència, sinó sobre l'eficàcia. És a dir, realment volem donar uns serveis, aquests serveis tenen un cost. Nosaltres pensem, el govern municipal pensa que els serveis, en alguns casos, han arribat a nivells molt baixos. Per tant, el pressupost 2014 preveu pujades de despesa en determinats serveis, perquè la gent s'ho mereix, la gent hem patit tots molt. I ara, que si hi ha una certa holgura, una certa mena de, diguéssim, de relaxació amb els pressupost, doncs cal que els serveis aquells que han patit tinguin una certa millora.
Perquè això vol dir més despesa. Aquells que puguin dir, ara pot rebaixar, però esclar, és que abans sí, vas apretar fins que...
Evidentment,
fins que Nostre Senyor em va dir prou.
Però evidentment hem de tenir clar que hi hem passat 2 anys de molta austeritat. Sí, senyor, hem passat 2 anys de molta austeritat perquè veníem també d'una situació d'un cert descontrol, d'una certa disbauxa en la despesa, i era important, jo crec que hem aconseguit, evidentment en un cert grau, un canvi cultural important.
On ho veu aprendre, això? Diguem-ne, no, aquesta austeritat gairebé,
no,
diríem, que és germànica.
No s'aprèn, és una cosa que també, en certa manera, ve dictada per la lògica i per la, jo diria, la serietat i la rigorositat. Hem de ser molt responsables en els diners que gestionem, perquè no són nostres, són de tots. Per tant, no podem, diguéssim, gastar 1 euro de més que no estigui plenament justificat. Això és el nostre objectiu, perquè realment l'euro de més que ingressem costa molt d'ingressar i ve de gent que li costa molt també guanyar. Per tant, és una cosa que realment ens preocupa molt, i a vegades quan s'està parlant d'aquestes coses d'una manera tan poc concreta, tan esbiaixada, doncs ens dol i ens fa mal.
Fins on el regidor pugui. Anem a posar 3 circumstàncies d'aquest 2014 que d'alguna manera poden fer patir algú per dir, això ens costarà diners i a veure si ho tenim contemplat o no. El procés, per exemple, de les educadores a les llars d'infants i que la justícia falli al seu favor i que d'alguna manera l'Ajuntament hagi de pagar allò que en el seu dia...
Això pot costar diners.
Un regidor va prometre.
Sí,
això,
senyor,
pot costar diners. El procés judicial del Sitges Reference i el que li pot costar a l'Ajuntament o no.
Això ja està, jo crec que està tot bastant controlat,
sí?
I proveït als pressupostos.
Feu bona cara, proveït als pressupostos. Vol dir que costaria diners, però estan previstos.
Sí, correcte.
D'acord.
Això no em preocupa tant.
No us preocupa tant, tot i que són molts diners, o poden ser molts diners?
No, perquè de fet el concurs, en certa manera, ja està gairebé acabat i el conveni ja està dit. I tot el que hem previst ho han contemplat els pressupostos, per tant... és a dir, hauria de canviar molt la filosofia per que ens costi.
És a dir, esquena coberta.
Jo penso que sí.
Esquena coberta.
Puc equivocar, però jo penso que en aquest moment bastant.
Els 22 processos administratius que 22 empreses del Gremi d'Hostaleria han posat sobre la taula per dir-li a l'Ajuntament que, és clar, que en el seu moment va prometre que tornaria, que, vaja, afavoriria l'assumpte en el cas de la recollida selectiva, ja que en el seu moment els hi va demanar la col·laboració i els hi va demanar que avancessin uns diners, i després el mateix regidor deia, bé, això es va parlar en comissió de govern però no en ple municipal, i per tant, ta, hi ha 22 processos administratius que es poden, està clar, guanyar o perdre i que poden afavorir o desafavorir,
sí,
a l'Ajuntament.
Això també estic més tranquil perquè ja de la darrera vegada que vam parlar recordaràs que vam comentar que nosaltres havíem elevat el tema a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, i la Comissió Jurídica de la Generalitat recentment ens ha donat la raó, per dir-ho així, ens ha, diguéssim, ha confirmat les tesis que nosaltres teníem.
Que si no va per ple, aquí no hi ha res a dir.
No, més que res, a part d'això, que realment el deute realment no existeix, perquè si realment existís un deute, tramitat com a deute, s'hagués pagat com tot el deute. És a dir, no, aquí no hi ha cap dubte. El problema és que el deute no és formal, no existeix en paper, en lloc.
Ui.
Llavors, el tema...
Això és allò del deute moral, ara, eh?
Bueno, depèn, però clar, també hi ha un altre deute moral, i és que, com diu la Comissió Jurídica de la Generalitat, diu que la llei de recollida de brossa, en definitiva, la llei en què es va basar això,
sí,
que estem parlant
de l'any 2003, sense
2003, manera, correcte, així. Molt bona memòria. L'any 2003, que es va començar això, clar, una assumpció bàsica de la llei era que, i era una frase que va sonar molt, qui embrutava pagava. I en definitiva, tot es basa en això, és a dir, qui genera residus ha de pagar per la seva recollida i tractament. I això és la lògica aplastant de la llei. Per tant, si hi ha unes empreses que generen residus, són elles les que en el seu compte de resultats han de preveure una despesa en l'eliminació, i aquí és això és el que jo he intentat traslladar des del primer moment i no s'ha entès.
Però és clar, perquè l'Ajuntament va fer un paper determinat en aquell moment.
Bueno, l'Ajuntament...
Perquè ara aquelles empreses deuen pensar que no em vingui l'Ajuntament a demanar mai més res a mi, Bueno, perquè us hi diré, ja poden marxar cap a casa seva, no em demanin cap favor a mi ni que assumeixi determinades quantitats perquè us engegaré.
Però és que no és un favor, el problema és la paraula favor, jo penso que aquí no ens fa massa favor.
Va, matiseu.
Quina? No, perquè és que no, l'Ajuntament en aquell moment hauria
va demanar,
de... L'Ajuntament
va demanar alguna cosa.
Però error gravíssim d'aquella època.
Oh, però error no pas de les empreses.
Però és que les empreses, segons la llei, els hi correspon pagar el servei. Sí. És aquest aquí el que no podem fer, la mala praxis...
Ja us dic que això és un deute moral, i són,
no, la mala
són
praxis,
fumats els deutes
però
morals.
Quina, i llavors, què és més moral, això, o que realment l'IBI que paguem tots vagi a contribuir a pagar aquestes empreses?
Sí,
això és moral?
Però, és clar, l'empresa sempre pot dir, escolti, és vostè el que va fer el pas, jo no ho vaig fer, és vostè qui em
va
venir a buscar.
És que el pas no es va fer bé. Aquest és el problema.
Bé, però no ho vaig fer malament jo com a empresa,
no,
el va fer malament vostè com a Ajuntament.
No, és que no es va fer res, no és l'Ajuntament. Aquí és el que no
Vinga,
entenem.
Vinga, matiseu.
És a dir, que un regidor digui alguna cosa, avui en dia, no pot, o sigui, que un regidor digui alguna cosa pel carrer no vol dir que l'Ajuntament diu alguna cosa. Això és el que crec que hem d'entendre tots plegats.
Doncs el regidor, primer que hauria d'entendre és que per la seva condició... ha d'anar amb compte amb el que diu, perquè és clar, això és com si un capellà
sí, però...
ho veus pel carrer i deixa de ser capellà.
Sí, però...
no sé si m'enteneu.
Sí, però...
Esclar, és
però,
una mica...
Que,
torna a ser
capellà...
una mica delicat,
sí,
això,
però...
És com si un policia pel carrer diu, ets un...
No, però... però per
m'enteneu?
Un capellà... No, però un capellà va pel carrer i et diu, jo et batejo, estaràs batejat?
Bé, és un capellà.
Però estaràs batejat si vas pel carrer
és
i et diu,
capellà.
Jo et batejo.
Com si et diu, aniràs a l'infern.
Perquè hi ha uns processos, hi ha una manera de formalitzar el bateig, per dir alguna cosa, hi ha uns papers que s'han de fer, hi ha un acte que s'ha de fer, que en aquest altre cas no s'ha fet. El problema és que
el regidor és hàbil.
No és hàbil,
sí.
és senzillament...
És conclusió final. Quan vegin un regidor pel carrer, els hi digui el que els hi digui, no se'l creguin si no està escrit sobre un paper i amb la signatura del secretari i amb una aprovació definitiva i etcètera, etcètera.
Però això és el mateix que vas no, pel banc. Tu vas al director del banc i et diu, et deixo 1.000 euros, ja sí. Tens els 1.000 euros a la butxaca?
Estem d'acord.
Has d'anar, has de firmar els papers, has de formalitzar, has de fer tots uns tràmits fins que no et donen els diners, per dir-ho. Però això és el mateix, és a dir, ha d'haver la formalització de l'acte és clau amb tot això. I amb tots aquests temes que ens estem parlant, o molts altres que estem trobant, no hi havia formalització.
Però i que enteneu que un càrrec públic, la seva relació amb la ciutadania, és clar.
Sí, depèn, sí. No, depèn.
Sí,
també
sí.
El president del govern diu moltes coses i després no les fa.
Ja,
és a dir, depèn. És a dir,
no sé si això afavoreix la credibilitat, però, de la classe política.
És que tots hem d'entendre que la burocràcia o els tràmits administratius estan
per alguna cosa.
I això és important.
Són les 11. Almenys acabem pensant que no caldrà rebuscar els euros per fer l'escola si és que ha sortit la licitació.
Correcte, això
sí?
Ja és una bona notícia.
Doncs ja és una bona notícia per acabar. Jordi Mas, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, són les 11.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.